Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Us estem explicant des de primera hora. El coronavirus ha evidenciat la desigualtat social que cada vegada desequilibra més la balança entre rics i pobres, i ara la vacuna per aquest virus ho reafirma. El 14% de la població mundial ha comprat més de la meitat de les dosis disponibles. És així com els països rics podrien vacunar fins a 3 vegades a cada ciutadà, mentre que els països pobres s'han de conformar amb immunitzar només un de cada 10 ciutadans. Unes xifres alarmants tenint en compte que es tracta d'una epidèmia mundial i una realitat que han denunciat algunes ONGs com Amnistia Internacional. Ho analitzem tot plegat parlant amb el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, el Dani Vilaró. Dani, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, les dades són molt contundents, un 14% de la població que para més d'un 50% de les vacunes. Com s'explica?
Bé, doncs, diguem que és un reflex de com funciona el comerç mundial, no? Al final, el que ha passat és que qui s'ha mogut més ràpid i qui té més recursos, en aquest cas els països rics, doncs han fet un acaparament d'aquestes vacunes que començaven a estar disponibles, que primer pels assajos clínics ja comencen a estar disponibles, i s'han fet amb elles, i simplement el que ha passat és això, hi ha hagut un acaparament d'aquest bé, no?, que són les vacunes en aquest moment, per garantir als països rics, per garantir-se que podien vacunar a la seva gent, a les seves persones. El que ha passat, diguem, la conseqüència d'això, d'aquest acaparament, és que deixes fora, expulses, diguem, de l'accés a la tan necessària vacuna de la Covid a molta gent, no? a gairebé més de la meitat de la població.
Hi ha alguna manera de rectificar? És a dir, es pot fer alguna cosa per evitar que això sigui així, tenint en compte que estem a 14 de desembre i que encara no ha començat la vacunació en massa, per bé que sí que ho ha fet el Regne Unit i algunes parts dels Estats Units, però vull dir que mundialment encara no s'ha començat en aquesta vacunació?
Sí, de fet hi ha algunes entitats com Amnistia, Human Rights Watch i altres, Oxfam també, que estan en una mena d'aliança, que en diem aliança de vacuna pel poble, que el que estem fent és demanar, sobretot un primer pas podria ser una exempció de totes les normes relatives a la propietat intel·lectual. És a dir, això és una proposta que ha sortit, que ja compta amb el suport de gairebé 100 països, que ha sortit de països com l'Índia i Sud-àfrica, i que el que fan és demanar que, diguem, hi hagi una suspensió temporal d'aquests drets de la propietat intel·lectual que tenen Pfizer, Moderna, etc., totes les empreses que estan desenvolupant la vacuna, per contribuir justament o per garantir o per blindar aquest accés universal a les vacunes. Això seria temporal, però permetria una transferència tecnològica, de tecnologia, perquè fabricants de tot el món, coneixent les dades de la fabricació d'aquesta vacuna, poguessin fer-la al seu propi país i no depenguessin tant d'aquestes grans empreses que tenen únicament com a clients els països rics. Això podria ser un primer pas important, no?
Clar, per dir-ho d'alguna manera, que sapiguem exactament els components que tenen aquestes vacunes, de manera que les puguem reproduir allà on ens calgui.
Exacte, seria això, reproduir, seria això, seria intentar, sobretot la producció ràpida, no? Perquè ara és el que urgeix, no? El que és urgent, i també de forma assequible, és a dir, molt més barata, molt menys cara, diguem, perquè tots els productes mèdics relacionats amb la Covid, incloses les vacunes, doncs es puguin produir sobre terreny, diguem, en aquells països que ho necessiten.
I com ho veuen les farmacèutiques? Entenc que no hi deuen estar d'acord, però la resta de països hi estan a favor?
Les farmacèutiques no ho veuen gaire bé, i també hi ha un petit grup de països d'ingressos alts, no? Com és la Unió Europea en bloc, no? Tots els països de la Unió Europea, el Canadà, els Estats Units, Japó, Regne Unit, i tot aquest bloc comercial que s'hi oposen, no? Perquè ells diuen que el seu argument principal és que diuen que hi ha una flexibilitat en les normes sobre propietat intel·lectual que permeten justament donar una mena de llicència als països d'ingressos baixos i mitjans perquè puguin fer-ho. El que discutim des de les ONGs, des d'Oxfam sobretot, que han treballat molt aquesta qüestió, és que l'històric, no, les pràctiques del passat, ens mostren que tots aquests instruments de la propietat intel·lectual al final el que acaben fent és limitar absolutament l'accés a determinats productes. Per tant, si mirem cap enrere com han funcionat aquestes flexibilitzacions de les llicències, doncs no han funcionat gaire bé. Llavors, per això ara nosaltres demanem aquesta suspensió, perquè pensem que, bé, que si no ho fan podria tenir un impacte negatiu. Primer, en el preu, és a dir, que podria ser una vacuna cara per a aquests països que no tenen recursos. I després també per l'accés i la disponibilitat a aquest tipus de medicaments, no? Amb la dada que nosaltres donàvem, que hi havia com gairebé un bloc de 70 països que només podran vacunar una de cada 10 persones, no? Amb les dades que tenim ara i amb les xifres que tenim ara. Per tant, això és greu, no? Hi ha alguns països on no hi ha gaire incidència de la pandèmia, on no es coneix, però n'hi ha que sí, no? Kènia, Nigèria, Pakistan, són països que han notificat gairebé més d'un milió i mig de casos i que entrarien en el bloc d'aquests països que només podríem vacunar un 10% de la seva població.
Però no hi ha cap organisme regulador d'aquesta qüestió? No hi ha cap organisme a l'entorn mundial que s'encarregui de dir això no pot ser perquè, ja per, fins i tot per una visió purament egoista, no? Perquè no aconseguirem aniquilar el coronavirus mentre segueixi la tenen alguns països, no?
Sí, per una banda tenim l'Organització Mundial del Comerç, no? que és l'organització que gestiona, diguem, tota la transferència de béns i recursos a nivell mundial. I aquí és on podria haver-hi l'exempció que dèiem a les llicències. És a dir, l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, té potestat per dir, escolti, sobre vacunes de Covid no anem a aplicar una suspensió temporal d'aquestes llicències perquè es pugui estendre el seu ús i accés. Això per una banda, no? I d'altra banda també hi ha l'OMS, la mateixa OMS, no? L'Organització Mundial de Salut, que també té un projecte que el que fa és justament treballar per compartir tot el que és la tecnologia contra la Covid, no? És un projecte que es diu directament així, accés mancomunat a la tecnologia contra la Covid. I llavors hi ha algunes de les empreses que estan treballant, per exemple, Pfizer no, Moderna tampoc, però sí que la d'Oxford AstraZeneca sí que està col·laborant amb l'OMS en aquest accés mancomunat a tecnologia, no? Llavors, aquesta podria ser una via, és a dir, doble via, OMC, Organització Mundial de Comerç, que aixequi o suspengui, diguem, aquestes llicències de la propietat intel·lectual perquè ja es comparteixi aquest coneixement i es pugui produir arreu del món, i per una altra banda hi hauria l'Organització Mundial de la Salut, que és que les empreses s'hi sumin, és a dir, que les empreses s'assumin a aquest projecte i puguin dir, miri, doncs, del 100% de les vacunes que jo faré, cedeixo un 30% en aquest accés de l'OMS perquè els països puguin disposar-ne.
Clar, però que a més entenc que vacunant un de cada 10 ciutadans la immunitat no l'aconsegueixes, no? Ni de grup, ni de... Pots atacar persones amb casos molt, molt, molt concrets, però no pots anar a la globalitat, no?
Clar, és que al final entrem en una qüestió molt, molt, molt de filosofia, però que és molt clara, no? Que és que aquesta pandèmia, que ho diu el nom, no? És un problema global, és un problema que afecta a tot el món i que el que no pot ser és que s'estigui plantejant una solució parcial, no? Una solució que només afecti a un determinat nombre de països, en aquest cas els països rics. És a dir, és un problema global que exigeix una solució global i que, per tant, els països rics també haurien de veure que no serveix de res vacunar una part del planeta mentre l'altra no queda immune ni es garanteix el seu accés al tractament, no? Perquè, bé, ja sabem, vivim en un món globalitzat, hi ha viatges, hi ha molta activitat arreu del planeta, és planetària, és global, i per tant és una mica absurda la posició dels països rics de pensar que només vacunant-se ells s'acaba la pandèmia, no? La pandèmia s'acabarà quan hi hagi una solució global a la pandèmia, no? I això que sembla obvi, doncs no és l'enfocament que s'està fent a l'hora d'accedir a les vacunes, i per tant el que demanem és una solució global a l'accés i al tractament, que afortunadament sembla que està encarrilat, no? Però això que es faci extensiu a gran part de la població per acabar amb la pandèmia a nivell global.
Clar, però no és un cas aïllat el que està passant amb la vacuna del coronavirus, no? Hi ha moltes vacunes als països rics molt fàcils d'accedir-hi, que els països pobres són autèntiques quimeres, no?
Exacte, i moltes morts evitables en molts països del sud, on aquí ens vacunem i no passa res, i els països del sud, per no tenir accés justament a aquestes vacunes, doncs en pateixen, o fins i tot malalties que tenen incidència al sud i que al nord no existeixen, i que no hi ha vacuna, com la malària, per exemple, no? És a dir, aquí el que està mostrant la Covid o la pandèmia és també com funciona el món, no? I com molts cops doncs no afrontem aquests reptes globals d'una manera global, no? D'una manera que pugui afavorir el màxim de persones del món. El que nosaltres diem és que els governs del món i les empreses també tenen obligacions de drets humans. En aquest moment la pandèmia és una crisi de drets humans, és una crisi sanitària, però és una crisi també de drets humans, i el que han de fer governs i empreses és aliar-se i treballar conjuntament per trobar una solució que posi fi a aquest problema global, no? I aquestes solucions parcials que només afecten a determinats països, doncs és reproduir, com deies, esquemes i funcionaments que ja hem vist altres vegades, però que ens demostren que no són bones solucions o solucions almenys permanents.
Clar, i en aquest sentit també, a banda de les vacunes, no, amb el tema del coronavirus hem vist la dificultat d'accedir a mascaretes, a gels hidroalcohòlics, la dificultat de neteja de mans, etc, coses que aquí s'han convertit en qüestions quotidianes i en d'altres països és molt difícil l'accés, no?
Sí, sí, de fet, tot el que demanem sobre exempció de normes sobre propietat intel·lectual no és sobre vacuna, però és sobretot el que tingui a veure amb Covid-19. És a dir, tot el que sigui accés, equips de protecció, etc. És a dir, tot allò que tingui a veure amb la Covid-19 és el que s'ha d'intentar flexibilitzar perquè pugui arribar al màxim de persones, al màxim de països, no només la vacuna. Ara la vacuna és el que més urgeix, és evident, no? I tothom en parla perquè estem justament en els dies en què això ja comença a rodar, però ho fem extensiu a tots els tractaments i a tots els equipaments que són necessaris per fer front a la pandèmia.
Doncs moltes gràcies per haver-nos explicat tot plegat al Dani Vilaró, el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.